Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Us en recordeu de la cançó? Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3. Doncs bé, la tornada d'una de les cançons més emblemàtiques de Joaquín Sabina bé podria aplicar-se als horaris d'obertura de l'hostaleria a Espanya, dels més tardans d'Europa en línia amb la idiosincràsia i el ritme de vida que tenim aquí al nostre país. Porta tant de temps sent això que de sopar més enllà de les 12 o de les 11 de la nit o estar fins a les tantes prenent una copa és d'allò més comú. Només una pandèmia va alterar el que és una forma de vida arrelada a Espanya. S'hauria de caminar cap a una europeïtzació d'horaris i avançar, per exemple, el tancament dels locals que serveixen sopars? És un debat obert per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en titllar de bogeria que a la una de la matinada hi hagin restaurants oberts. La polèmica està servida. La seva reflexió, òbviament, ha deslligat una onada de crítiques del sector. I tu, què n'opines? Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enfilem la recta final de la setmana i en quant al temps s'espera un temps bastant mogut de la mà d'una línia de pluges durant la matinada de divendres i una altra que escombrarà Catalunya durant la primera meitat de dissabte, una situació que durà força neu també al Pirineu i una regada general. Tot i així, serà una situació que poc influirà en l'estat d'emergència de sequera en el qual estem vivint. I com és la situació a hores d'ara a les carreteres? Hi ha algun tipus d'incidència? Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha 4 quilòmetres aturades de Santa Margarida i els Monjos fins a Castellà i la Gornal en sentit Tarragona per un accident amb dos camions i un turisme implicats que talla un carril. A la mateixa autopista AP7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, a la B30 a Coa Barberà en tots dos sentits, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. A la 2 hi ha retencions a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona i de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. També hi ha un carril tallat al Bruc i un carril tallat a Cervera, en tots dos casos en sentit Lleida, per dos vehicles avariats, dos camions. Això provoca intensitat. I encara a la 2 hi ha retencions de 3 quilòmetres a Lleida en sentit Barcelona per obres. A la C32 hi ha lentitud i aturades a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. I a la Tota Nord, a la B20, o a Santa Coloma Gramenet en sentit sud d'entrada a Barcelona. Representa-se la situació a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt, a la B20, hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, intensitat entre el Nus i Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10, hi ha cua de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. 7 de la tarda, 3 minuts, Linterna COPE Catalunya i Andorra. I al llarg de la programació d'avui a la cadena COPE us estem parlant de que el govern de la Generalitat enllestirà al llarg d'aquest segon trimestre de l'any un cens dels edificis construïts entre l'any 96 i 2006 per detectar riscos. Avui ens preguntem, en què consisteixen aquestes inspeccions tècniques d'edificis i a qui afecta? Ens ho explicarà avui el Sergi Tor i també el David Lladó, arquitecte i director del postgrau de rehabilitació de l'Escola CERT del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El meu pare no plora mai i mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt, però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena l'ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
COPE Catalunya i Andorra.
Descubre Diet Flash Medical, un método dinámico, sin pasar hambre y sin pérdida muscular. Más de 200 productos ricos en proteína y sin azúcares con un protocolo individual elaborado por los mejores nutricionistas. Pide ya tu cita gratuita en dietflash.es o llama al 900-92-2751.
Abiertos al deporte, a la cultura, a la política, abiertos a la actualidad, abiertos a todo lo que ocurre en tu ciudad. En 20 minutos te ofrecemos información objetiva, veraz y accesible. Encuéntranos cada mañana en las calles de Barcelona o entra en 20minutos.es y estarás siempre informado. 20 minutos, diario abierto. Bueno, tan abiertos que somos el único periódico gratuito.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Descubre Pura Brasa. El lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particular.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
And I saw her face. El govern de la Generalitat enllestirà al llarg del segon trimestre d'aquest any el cens dels edificis construïts entre 1996 i el 2006 per detectar riscos. En parlem de quins són aquests riscos i el per què es fa tot això. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Imagino que consisteix o es fa perquè evitem problemes com el que van tenir a l'edifici de Campanar a València, no?
Sí, és cert que l'incendi de València és únic i peculiar, però el cens que es farà en aquest segon trimestre a Catalunya permetrà monitoritzar les façanes ventilades amb elements altament combustibles al revestiment. S'acota per ser a les vivendes anteriors al 2006, perquè a partir d'aquell any va entrar en vigor el codi ètic de la edificació. El que es buscarà especialment són les façanes amb polietilè, que és un derivat del petroli i, per tant, inflamable. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hi ha estat el degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Guillem Costa, el qual forma part, en aquest cas, el Col·legi d'Arquitectes, evidentment, d'aquesta monitorització i d'aquesta búsqueda dels edificis, no?, d'aquesta selecció. Uh-huh. Guillem Costa ens explicava, doncs, el que es buscarà.
El tipus de façana és una façana que està molt estesa, sobretot en oficines i en equipaments, o sigui, no és una solució que es faci servir massa sovint per a habitatge, per a edificis residencials.
Són aquestes façanes ventilades amb algun material que pugui ser combustible, com hem dit, doncs, com el polietilè. Amb els edificis localitzats s'intentarà una rehabilitació per minimitzar riscos futurs.
Si trobem una façana semblant, haurem d'estudiar la manera de quines solucions que després ja s'han anat aportant a la normativa es poden aplicar en aquella façana. Per tant, segurament, un cop estudiat i estudiat els materials, per molt que fossin en aquell moment dintre de la normativa, ens en donarem compte de que fa falta alguna mena de protecció perquè no pugui repetir-se un incendi com el de València.
I és que la vital feina de l'arquitecte es combina també amb la selecció de materials en la construcció, clau no únicament per l'estètica, sinó també per la seguretat. I què hem de fer si malauradament patim un foc a casa o bé al nostre edifici?
Sí.
Avui a l'informatiu migdia hi ha estat el cap de prevenció de bombers de la Generalitat, a Carles Noguera. Primer de tot, doncs, què hem de fer si a casa nostra hi ha un petit incendi? Aquestes són les importants recomanacions a seguir.
Si el foc ens comença a casa nostra, val? El primer, i si no el podem extingir amb les eines que podem tenir a casa, que pot ser doncs, un drap moll o una manta ignífuga, o bé l'extintor que hem de tenir tots a la planta de l'edifici, val? Si amb aquestes primeres eines no podem extingir-lo, El que hem de fer és intentar sortir de casa, val? Sortir de casa. I ara veurem una de les coses que tothom ha de recordar, que el principal risc per la seguretat de les persones sempre és el fum. Per tant, sempre que sortim o entrem en algun lloc, el que hem de fer és tancar la porta, tancar totes les portes que travessem, val? I així no hi haurà cap corrent d'aire, el foc no es anirà fent gran i, sobretot, el fum no es anirà escampant. Mm. Per tant, si ens comença un foc a casa, sortim de casa, sortim del pis, tanquem totes les portes i baixem.
Doncs aquesta és la primera mesura bàsica, sortir de casa del pis i tancar les portes. És evident que ningú preveu amb la seva vida poder trobar-se en aquesta circumstància, però malauradament les coses poden arribar a passar i ho hem de tenir, doncs, amb aquest recordatori. Això és amb un incendi al nostre pis, sí, a la nostra vivenda, que no puguem, doncs, apagar-lo amb una qüestió fàcil, no? I després marxar i trucar al 112 d'una manera immediata, 112. Però ara hi ha una altra circumstància. Es declara un foc a un pis inferior al nostre. Mm. És a dir, vivim en un cinquè i el foc està en un tercer, perquè si vivim en un cinquè i el foc està en un vuitè, podrem baixar. Què passa amb aquesta situació, un incendi amb una vivenda que està en un inferior a la nostra? Primer de tot, mai utilitzar l'ascensor. Mm-hmm. I ara escoltem també les recomanacions de Carles Nogueres, una mica ampli, però millor que ens expliqui el cap de prevenció de bombers de la Generalitat. Un incendi en un pis inferior. Primera solució, no agafar mai l'ascensor.
L'ascensor no s'utilitza mai, perquè correm el risc que l'ascensor quedi aturat perquè saltin l'alimentació elèctrica i ens quedem nosaltres penjats. Per tant, l'ascensor no s'utilitza mai. Sempre cap avall, sempre cap avall, mai cap a dalt, sempre cap avall. I una altra de les qüestions que és crítiques, ara imaginem-nos que el foc no comença a casa nostra, sinó comença en un pis inferior, yeah, val? Ara imaginem que jo estic a casa meva, sento soroll, sento crit, sento olor a cremat o el que sigui. Obro la porta de l'escala i veig que l'escala està plena de fum. Mm-hmm. Val? Hem dit que el principal risc per la seguretat de les persones és el fum. Per tant, el que hem de fer és intentar sortir en aquest espai. Val? Perquè si intento sortir per una escala plena de fum, tinc molts números de que no pugui arribar ni al pis de sota.
Yeah.
Val? Per tant, farem una acció que és la més segura de totes, que és el que els bombers diem confinar-nos. Ens confinarem a casa nostra. Això vol dir tanquem totes les portes, la porta d'entrada, tanquem totes les finestres de les galeries, patis de ventilació, etc. Totes les portes i finestres que puguem, tanquem, i estaré segur a casa meva. Dic segur, no tranquil, eh?
Doncs aquestes són les recomanacions dels bombers. És una explicació llarga, perquè molt millor que ho expliqui Carles Noguera. Si no podem baixar, a causa del fum, han de tornar a casa, tancar totes les portes i esperar l'arribada dels bombers. Qualsevol altra alternativa és molt, molt pitjor. I com dèiem, els materials són un element clau en la construcció. Per exemple, la seva falta de qualitat en un sostre del quart pis ha estat la causa de l'esfondrament, o la causa principal que s'està treballant, de l'edifici de quatre plantes que es va esfondrar el passat 7 de febrer a Badalona. Recordem, amb tres víctimes mortals. O des d'ara també s'han de fer revisions tècniques a tots els edificis. A banda d'aquests cens, un dels aspectes importants és aquestes revisions que el Col·legi d'Arquitectes amb els seus tècnics ha de realitzar per una major seguretat de tots els inquilins.
Avui volem saber en què consisteix una inspecció tècnica d'edificis i a qui afecta. Per això, avui a la Linterna COPE Catalunya parlem amb el David Lladó, que és arquitecte i director del postgrau de rehabilitació de l'Escola CERT del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. David, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Anem pel principi. En què consisteix una inspecció tècnica d'edificis?
Bé, una inspecció tècnica d'edificis és una inspecció que ha de complir qualsevol edifici que ha complert ja els 45 anys de des de la seva construcció, i consisteix en anar a enviar un arquitecte o un tècnic a qualsevol edifici com aquest que i fer una inspecció global, des d'entrar a totes les entitats, ja sigui habitatges o locals, i veure façanes, cobertes, pràcticament la globalitat de l'edifici.
Uh-huh. Normalment la gent o els edificis o els responsables encarreguen aquestes inspeccions o no? O hi ha molts edificis que no l'han passat des de fa molts anys?
Aquest és una mica el problema que tenim. De fet, les ITs són vigents, si no em falla la memòria, des del 2010, Abans hi havia una versió, diguéssim, reduïda, que es deia tèdit des de l'edifici que es feia passar, aquells edificis que feien, demanaven una subvenció, després va aparèixer la ITE i va aparèixer en plena crisi. I, per tant, el seu inici no va ser gaire bo, és a dir, gairebé no, ningú ho demanava, malgrat que tinguessin l'obligació, perquè s'havia de fer els edificis més antics, edificis del 1800, etc. Després, amb el temps, ha anat millorant. Han hagut campanyes de carteig per part de la Direcció General d'Habitatge i s'ha anat millorant. I ara estem una mica per sobre de les obligatòries. És a dir, si ja invento la xifra, però 5.000, doncs estem per sobre d'aquesta xifra dels que han de passar cada any. Però estem molt lluny. És a dir, hi ha comunitats que haurien de passar la ITE i encara no l'han passada. Aquest és un problema que tenim.
I es pot multar, de fet es multa, no?, per no passar-la.
No, ara per ara no hi ha multes coercitives.
No?
És una, diguéssim, una política per part de la Direcció General de... Han enviat cartes, envien cartes sovint. La carta és bastant... Bueno, té bastant èxit en aquest sentit. La gent se sent com una mica, entre cometes, amenaçada.
Sí.
Però la política no és posar multes, no.
Ja, però després quan passa una desgràcia, llavors és quan aquí comencem tots a... Bueno, a dir per què no hem passat, per què no l'hem fet, no? És que és molt important passar una IT, perquè si és desfavorable, què s'ha de fer? Canviar allò que no està bé?
És molt important tenir-la, perquè d'entrada et fa una radiografia d'exactament com està el teu edifici, en un moment en què ja l'edifici ha complert uns 107 anys i requereix de tasques de manteniment, de rehabilitació. Clar, si hi ha un accident i no tens la IT, doncs, evidentment, les asseguradores es fregaran les mans, per descomptat, més enllà del problema que pugui passar. Per tant, és molt important que les comunitats es posin al dia immediatament i que deixin entrar els tècnics i es facin aquestes inspeccions per veure exactament en quina situació tenim l'edifici i què es pot fer per anar-lo millorant.
I un cop ja, quan se sap què s'ha d'arreglar, és posant-se mans a l'obra, no? Llavors, fer aquesta obra tan important, perquè estem parlant d'un edifici sencer.
Sí, tot i que les deficiències no acostumen a ser globals, no? En algun cas sí, no? Però en general són elements puntuals, no? Que es poden qualificar de diferents maneres. Es poden qualificar com a lleus, importants, greus o molt greus, en funció de la categorització de cadascuna d'aquestes deficiències, doncs s'actua d'una manera més immediata o menys, diguéssim, no?
Uh-huh. Escolta'm, per què cada comunitat autònoma té unes dates de... A Madrid i Barcelona, 45 anys, a Sevilla, els 20 anys. Per què canvia tant, això?
Perquè cada comunitat és autònoma a nivell d'habitatge i, per tant, legisla d'una manera independent. I, per tant, aquí sí que tenim un ventall molt ampli de variables. Si bé jo diria que moltes d'elles es copien les unes a les altres, vull dir que en certa manera globalment és el mateix, però sí que hi ha diferències, sí. No hi ha una política global en aquest sentit.
La gent, David, que ha de fer aquesta inspecció ha de ser tècnics facultatius competents, no? Perquè, clar, aquí ja surt gent que sap de tot, no? Ja m'entens el que et vull dir, que s'ha de comptar amb una titulació, professionals, habilitats per fer aquest tipus d'inspeccions, no? I d'obres posteriors.
Qualsevol arquitecte o arquitecte tècnic de les dues titulacions pot fer una IT. Per tant, qualsevol d'aquests, evidentment, ha d'estar titulat. El que passa que determinades ITs, en determinats edificis, determinada antiguitat o un sistema estructural complex, requeriran d'un tècnic pues, una mica més especialitzat. I en aquest sentit jo recomanaria a les comunitats és que valorin una mica l'experiència del tècnic que ha d'entrar a la seva finca, valorin els coneixements que té, no únicament es centrin en el preu. Això ja sé que amb les comunitats és molt habitual, no?, fixar-se en el preu i encarregar el més barat perquè els recursos són els que són, però jo recomanaria que en casos específics i especials es miri també la qualitat del tècnic que ha de venir i que tingui continuïtat. És molt important que el tècnic que vingui a fer la ITE, a més, diguéssim, es quedi com una mica el tècnic de referència d'aquell edifici, perquè és el que coneix com està fet, com les operacions de manteniment i de canvis que s'han pogut fer. Mm-hmm. Aquesta informació és molt valuosa a l'hora d'investigar el que passa a un edifici.
Imagino que el tema del preu, David, aniria en funció del tamany de l'edifici, la tipologia, els materials, no?, els punts que s'han d'inspeccionar.
Sí, evidentment. Les visites que has de fer en funció del número d'entitats, el número d'habitatges és un dels factors importants, el que passa que el preu és lliure, no està arreglat.
Ja.
Quan hi havia els TEDIs, que és l'AIT prèvia, diguéssim, abans del 2010, l'encàrrec el feia directament la Generalitat de Catalunya, és a dir, rebien la sol·licitud la Generalitat de la finca que volia demanar una subvenció i la Generalitat és qui encarregava a una borsa de tècnics especialistes que controlaven el Col·legi d'Arquitectes i el Col·legi d'Aparelladors. Segurament aquest sistema era molt més interessant que el d'ara,
doncs sí,
que és de lliure mercat, no? Perquè els preus estaven tassats, eren preus raonables i, a més, no tothom podia formar part d'aquestes borses de treball. Tenies que tenir tota una sèrie de titulacions i coneixements, demostrar-ho, diguéssim. I jo crec que, en aquest sentit, jo crec que hem perdut una mica, no?
David, imaginem per un cas que una casa no ha passat una inspecció tècnica. Quines conseqüències té per la compra-venda?
Moltes, perquè el decret fixava que quan hi hagi una compra-venda s'ha de presentar a l'AIT, és normal, no? El que compra vol saber què està comprant, no? I en quina situació està i si pot derivar-se de rames posteriors un cop l'hagi comprat. I inicialment, per exemple, els notaris no ho demanaven, no? Perquè s'havia aplicat tan poc, és a dir, hi havia tan poques comunitats que ho feien, però darrerament els notaris ho estan demanant i a vegades això pot aturar una compra-venda i té lògica, no?, que el que compri sàpiga què està comprant, no? I l'AIT és una de les maneres de saber-ho.
Clar, perquè després si compres, no sé si és que t'has d'aguantar o pots reclamar després.
Bé, clar, pots reclamar vicis ocults, aquest tipus de coses, però és important comprar, saber una mica, si més no, les actuacions que se'n poden derivar de l'AIT. Si l'AIT té el certificat d'aptitud, vol dir que no té deficiències importants ni greus, per tant vol dir que estàs comprant, en teoria, un producte adequat. Però si té deficiències greus, que en el fons a vegades no són greus, però que són subsanables, però és molt important saber quines són aquestes deficiències i què suposarà econòmicament pel que compra,
clar.
Després haver d'afrontar-la.
Uh-huh. Abans d'acomiadar-te, David, una pregunta. Abans deia jo que el govern de la Generalitat enllestirà aquest segon trimestre de l'any el cens dels edificis construïts entre l'any 96 i el 2006. Agafar aquestes dates en concret no és a volar pie, vull dir, és per alguna raó en concret.
La veritat és que no havia sentit aquesta notícia, és la primera vegada que la sento, i no acabo d'entendre les dates, perquè, diguéssim, 96-2006 seria l'etapa prèvia a l'entrada del Codi Tècnic. El Codi Tècnic entra en el 2006, i el 96 no sabria dir-te, diguéssim, perquè són 10 anys. Seria més útil fer-ho més ampli, és a dir, realment el que ens interessa és saber els edificis que s'han construït, per exemple, entre els anys 40 i els 80, que són els que estan arribant a un cert final de la seva vida útil. Per exemple, el de Badalona, no? És un cas molt clar. Arribar al final de la seva vida útil no vol dir que es caiguin, no? Però sí que comencen a manifestar problemes i que s'ha de ser proactiu en la resolució d'aquests problemes. I això seria molt útil, perquè tinguéssim exactament informació prèvia a l'edifici que anem a investigar, ens aniria molt bé, perquè si sapiguessin que està fet amb forjats ceràmics, doncs ja aplicaríem protocols d'investigació més adreçats en aquesta tipologia.
Efectivament.
O la luminosis, per exemple.
Efectivament.
Per tant, les dates aquestes que m'has dit, si tenim el cens aquest any està bé, però seria bé ampliar-lo molt més, perquè és una feina ingent, no? Perquè estem parlant de moltíssims
edificis,
molts edificis. Estem parlant que segons xifres que va fer públiques la setmana passada la Generalitat, estem parlant del 50 al 80 de 2 milions d'habitatges, que és gairebé el 50% d'habitatges que hi ha a Catalunya.
Déu-n'hi-do. S'ha girat feina.
Estan envellint.
I tant. Home, igual que fem chequeos mèdics, que fem la ITV del cotxe, també s'ha de fer la ITV de l'edifici, no? Perquè, clar, com tot, es gasten i s'ha d'anar, doncs, arreglant tot allò que s'hagi d'arreglar. I per aquí la importància de les ITs. David Lladó, arquitecte i director del postgrau de rehabilitació de l'Escola CERT del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Gràcies. Si hi ha alguna persona interessada, trucant al Col·legi d'Arquitectes, els hi donarem informació, no? I si volen arquitectes que ho facin, també.
Sí, per descomptat, tenim gent molt ben formada i segur que en trobaran.
Perfecte. David Lladó, gràcies i molt bona tarda. Que vagi bé. Adéu-siau.
El consejo del día de la doctora Torrejón. La
doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética está Arbene. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
Hoy le voy a plantear un tema. ¿Adelgazar o transformarse en una persona con peso saludable? ¿Qué es lo que aconseja?
Evidentemente lo segundo. Y alguien puede pensar, bueno, es lo mismo, ¿no? Si se adelgaza, se llega al peso saludable. Sí, efectivamente, se adelgaza y se llega al peso saludable, pero los objetivos se plantean de manera diferente. Es decir, el objetivo simplemente de adelgazar puede ser a un screen, ¿no? Pues porque tengo una boda, tengo un compromiso, tengo cualquier cosa, voy a perder X kilos. Yo muchas veces, bromeando con los pacientes, digo, a veces lo que uno pretende es adelgazar 10 kilos para volverse a comer los 10 kilos, ¿no? Con lo cual lo vuelve a subir. Entonces, ese efecto, es, o mejor dicho, ese resultado, esa consecuencia de adelgazar, yo creo que no es la que se debe perseguir. La que se debe perseguir es la de la transformación en una persona con peso saludable. Y fíjate que te digo, peso saludable significa no un peso estándar, no un peso fijo, sino un peso que puede tener oscilaciones de 3, 4 kilos arriba y abajo, ¿vale? Entonces, cuando una persona tiene verdaderamente esa intención, entonces, ¿qué sucede? Suceden muchos cambios en su vida, sucede que va a abandonar el famoso efecto yo-yo, el famoso efecto tío vivo, ¿por qué? Porque va a adoptar los cambios necesarios para perder el peso y luego para mantenerlo, para hacer que ese peso no tenga grandes oscilaciones, que debe ser realmente la preocupación que todos debemos tener, ¿de acuerdo? Procedimientos de pérdida de peso, procedimientos para adelgazar, hay muchísimos, ¿vale? Con más eficacia, con menos eficacia, con más efectos indeseados o con menos. Pero realmente procedimientos para ayudar a los pacientes a conseguir un peso saludable con salud, es decir, llego al peso saludable, pero llego con salud, porque si el procedimiento elegido me va a generar problemas, no me merece la pena perder peso, ¿no? Entonces, esos procedimientos realmente no son tantos. Y no son tantos, Monse, porque para conseguir ese objetivo se tienen que analizar y tratar las causas que llevan a una persona a la persistencia del sobrepeso, a la persistencia de la obesidad o al aumento, ¿no?, progresivo del peso. Hay que proponer una dieta saludable, y para mí la dieta saludable, es la dieta mediterránea, es la dieta más completa, es la dieta que realmente va a hacer que nuestros niveles de salud se mantengan. Y al ser unos conceptos de alimentación normal, ¿qué va a pasar? Si un paciente ya se adelgaza desde la normalidad, le va a resultar muchísimo más fácil mantener posteriormente el resultado que ha conseguido, ¿no? Entonces, el objetivo al menos que nosotros tenemos cuando tratamos a nuestros pacientes no es simplemente ayudarles a adelgazar, ayudarles a llegar a ese peso saludable y mantenido en el tiempo, pero quiero, por último, hacer un análisis, Monse. Si alguien lo consigue y vuelve a reincidir en aumentar peso 2-3 veces, que no se frustre, que no se sienta mal, porque cuando hemos estado mucho tiempo manteniendo kilos de más, es decir, estando en una situación de sobrepeso, de obesidad, de una cierta importancia, podemos hacer un intento, perdemos peso, pero es como que hay una creencia, una tendencia a volver, a lo mejor no al peso de inicio, pero sí a volver a coger algunos kilos. Bueno, no nos preocupemos, lo importante es que como ya he aprendido el camino y sé lo bien que me siento cuando pierdo peso, voy a forzar a mi organismo a que vaya siempre hacia ese peso saludable. Y cuando se han hecho algunos intentos, que en una persona puede ser al primero, en otra persona puede ser al tercero o cuando sea, entonces uno se queda instalado ahí en ese peso saludable. Por lo tanto, si alguien ha perdido y vuelve a coger, que no se frustre, que no por eso tire la toalla, sino que sigue insistiendo porque merece muchísimo la pena mantenerse en el peso salud.
Desde luego que sí. Bueno, pues ya lo sabéis, el teléfono de la doctora Torrejón, 93-414-3631, 93-414-3631. Le llamáis, quedáis cita día y hora y la primera consulta sin coste alguno. Vía Augusta 81, ahí está ese laboratorio del Centro Médico de Starbenet. Sí. Doctora, gracias.
Un abrazo, Monse.
Gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente,
hasta
chao.
Luego.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Dos quarts de vuit de la tarda, l'Interna Cope Catalunya i Andorra és un bon moment per saber quina és l'última hora informativa, la més pròxima amb els companys dels serveis informatius de Cope Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, els Mossos d'Esquadra han desmantellat un taller i diversos punts de venda des d'on es distribuïen obres falses de l'artista Bansky i s'investiguen quatre persones acusades de delictes d'estafa continuada i contra la propietat intel·lectual. Investigadors dels Mossos van detectar el juliol de l'any passat la venda d'aquestes obres a través d'internet, sales de subhasta i també antiquaris. I la presó que s'està construint a la zona franca de Barcelona entrarà en funcionament a l'abril del 2026. S'està complint, per tant, el calendari previst. Serà el nou centre penitenciari obert de la ciutat que permetrà tancar doncs el que hi ha actualment a Trinitat Vella. Tindrà 800 places en dos mòduls destinats a les persones que compleixen pena de presó en règim obert o en tercer grau. I els Mossos d'Esquadra també estan investigant l'aparició d'un crani humà avui al voltant de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. Es desconeix la identitat de la víctima, no ha transcendit si és un home o una dona, ni tampoc hi ha pistes sobre la resta del cos. Segons els primers indicis, la víctima podria haver mort fa dues o tres setmanes. L'avís de l'aparició d'aquest crani l'han donat uns homes que buscaven espàrrecs en aquesta zona de Can Ruti.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Ens escoltem d'aquí una estona, Yolanda.
Vinga, fins ara.
Gràcies. I la informació esportiva, senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Començar per parlar d'esport en directe.
Sí, esdeveniments que tenim ara mateix en joc i que afecten equips catalans de casa nostra. Per exemple, en futbol femení estem en el partit d'anada de les semifinals de la Copa de la Reina. Juguen a Sant Mamés l'Atlètic de Bilbao i el Futbol Club Barcelona. El marcador en el minut 31 de la primera part, un altre dia a l'oficina del Barça femení, Atlètic 0, Barça 2. Qui està marcant la diferència? Doncs el doblet d'Aitana Bonmatí. Una vegada més, 31 de la primera, 0-2 a Sant Mamés. Hi ha partit de tornada, però vaja, no se li escaparà al Barça la finalíssima de la Copa de la Reina. Això en futbol. I en bàsquet tenim en joc l'anada de les semifinals de l'Eurocup femenina. Juguen a Istanbul el Besiktas i l'Uni Girona. El marcador al minut 6 de l'últim quart és de victòria turca. Besiktas 72, Uni Girona 56. Compte perquè, tot i haver-hi un partit de tornada, la diferència comença a ser força perillosa per les dones que entrena Roberto Iñiguez i que tindrien, amb aquesta diferència, molt complicada la remuntada en el partit de tornada. Tornant al món del futbol, Copa del Rei Juvenil. Aquesta tarda, a les 8, Oviedo Espanyol ja espera la final al Mallorca, que ha derrotat 5-0 al Badalona. En bàsquet, a 8:45 d'aquesta nit, Eurolliga, fase regular, València-Barça, i en handbol, 8:45 de la nit, Barcelona-Montpellier. És l'agenda esportiva d'un dia on hem viscut la prèvia del Barça-Mallorca, de Lliga, de demà a Montjuïc. Obre la jornada del cap de setmana, on Xavi només podria recuperar Marcos Alonso. Ferran Torres tornarà davant del Nàpols. El tècnic ha dit que el partit de demà és una oportunitat per continuar lluitant per la Lliga i que, amb les baixes de Gavi, Pedri i Frenkie de Jong, és necessari readaptar futbolistes al mig del camp. A l'Espanyol, informa Quique Iglesias, Fernando Pacheco, amb problemes de turmell, té molt difícil arribar al Alcorcón espanyol. Joan García seria una vegada més l'encarregat de defensar la porteria dels de Cornellà.
Més informació, Esports Cope, senyor Gil, gràcies.
Fins demà, Montse. Adéu.
Bueno, llega el mensaje de los amigos de Línea Directa, porque ellos en Línea Directa entienden que cada conductor es único y por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y de entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Calor, viento y una colilla mal apagada. La hipótesis de que la tragedia del incendio en el edificio de Campanar en Valencia fuera causada por un cigarro desechado por un vecino desde un piso superior y prendiera un toldo cobra fuerza en redes y en medios de comunicación. El vecino que detectó el incendio dio aviso a los bomberos y comunicó que un toldo fue lo primero que vio arder. Los casos que involucran colillas e incendios en viviendas y residencias de ancianos en los últimos años provoca que la Asociación No Fumadores exija endurecer las leyes que permiten fumar en los edificios de viviendas, ya que suponen un riesgo inasumible. Pues vamos a hablar con nofumadores.org. Ahí está Raquel Fernández, que es presidenta y portavoz. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una vez más, el cigarro parece ser causa de ese incendio, ¿no?
Pues sí, además es algo que tenemos tan asumido socialmente, tan integrado, que parece que es algo que no conlleva riesgo. Y sin embargo, los cigarrillos mal apagados son la gran causa o una de las causas principales de incendios en viviendas, en residencias de ancianos, en nuestros bosques. Está claro que necesitamos leyes que restrinjan más el uso de ellos, especialmente en viviendas comunes, porque la negligencia de una persona puede conllevar la pérdida de vidas y también un gran impacto económico. Bueno, pues ahora mismo lo estamos viendo, personas que lo han perdido absolutamente todo en la vida por la negligencia de una persona que decidió arrojar una colilla, si esto se corrobora, pero es muy probable. Tenemos totalmente asumido que tirar una colilla al suelo es lo más normal del mundo y no lo es. Tiene un impacto económico y ecológico muy, muy importante. Y luego no solo eso, el hecho de fumar en viviendas también tiene un impacto negativo en la salud de todos aquellos que viven en ese edificio. Al fin y al cabo, el humo se cuela en las viviendas de otras personas a través de rendijas, a través de ventanas abiertas y violan, como nosotros decimos, la inviolabilidad del domicilio. Tú no te puedes ir de tu casa porque tu vecino esté fumando y te está pegando el humo que estaba soltando. Uh-huh. Es tu casa donde vives y bueno, hay personas enfermas, hay niños y desgraciadamente no fumadores cada vez son más las personas que nos contactan con este problema. De hecho, estamos poniendo en marcha una plataforma de afectados por humo de tabaco en viviendas y tenemos mucha más información en nuestra página web si alguien está interesado. Pero efectivamente son personas que están totalmente desamparadas en su domicilio.
Hablamos en su día también del no fumar en el coche, también no fumar en las terrazas. Yo no sé si será fácil o no aplicar o endurecer esas leyes, ¿no?, para que no se permita fumar en el interior de las viviendas. Incluso vosotros habláis incluso en terrazas, ¿no?
Pues sobre todo es que es muy difícil efectivamente entrar en regular el domicilio privado. Pero sí por lo menos debe de haber al menos leyes que en el caso de que se esté causando un perjuicio y haya una persona que realmente esté y quiera protegerse de ello, que se puedan recurrir a ellas. Porque tanto tiene el derecho, o sea, el que está fumando al fin y al cabo está atentando con la salud del que no fuma. Entonces, creemos que el derecho a la salud tiene que prevalecer sobre el derecho del que quiere fumar, porque realmente no existe ningún lugar de nuestra Constitución o de nuestras leyes recogido el derecho a fumar y sí el derecho a la salud. Entonces, está claro, y sin embargo, a día de hoy, el no fumador que está en su casa y que se ve agredido por el humo de tabaco que le llega de una forma externa, pues no tiene manera de protegerse. Entonces sí tiene que debe de poder articular algún tipo de ley, es decir, no se puede fumar en ninguna casa, aunque te digo una cosa, ya existen países donde regulan el consumo de tabaco en edificios de viviendas, precisamente por esto. En Estados Unidos lo estamos viendo y en algún país del norte de Europa. Entonces, ahí es donde tarde o temprano tenemos que llegar como sociedad. Tenemos que darnos cuenta que desnormalizar el consumo de tabaco por el impacto negativo que tiene en nuestra salud y que ya no sea que lo normal es fumar, sino todo lo contrario. Lo anormal es fumar. Y esto es lo que tenemos que llevar a esa desnormalización. Por eso, el ampliar los espacios sin humo al aire libre y en espacios comunitarios nos ayuda a concienciarnos de esta problemática y no a verlo como algo normal, aparte de proteger a la salud de los fumadores y sobre todo empoderar al ciudadano que quiere proteger su salud para poder hacerlo. Es decir, si no existen estas leyes, el ciudadano está desprotegido. Entonces, por lo menos que existan para poder tirar de ellas, de esas leyes. Pero si no existen, existe la desprotección.
Tú decías, Raquel, te escucho decir que lo asombroso es que estas tragedias como la que hemos visto en Valencia no sucedan más a menudo, ya que en las redes se recogen numerosos testimonios de propietarios de viviendas cuyos toldos están agujereados por colillas mal apagadas arrojadas por sus vecinos de pisos superiores.
Así es. Bueno, de hecho, serán más casos de los que realmente conocemos. En este caso, el caso de Valencia ha sido un edificio entero y ha sido muy espectacular y con un gran impacto. Pero si tú te metes en redes, en Internet, y buscas y tiras de hemeroteca, los casos de incendios por colillas arrojadas a través de ventanas o balcones, o incluso mal apagadas dentro del domicilio y especialmente también en centros de ancianos, en residencias, pues son muchos más de las que nos pensamos. De hecho, nosotros hemos hecho ese ejercicio y nos hemos sorprendido la gran cantidad de incendios que se producen por colillas mal apagadas y, desgraciadamente, con resultado de muerte en muchas ocasiones.
Lo que está claro es que la sociedad debe de empezar a ser consciente de que los gastos derivados de ese tabaquismo no son solo costes sanitarios, sino también costes derivados por los incendios, la limpieza de esas colillas, las bajas laborales y un largo etcétera. Y sobre todo, como tú remarcabas, ahí tenemos el caso, por ejemplo, en Valencia, hay muchísimos más, y también esas noticias que nos llegan de residencias de ancianos, ¿no? Ese tabaco y residencia es una combinación inflamable, muchos colchones quemados por estos ancianos, ¿no?
Sí, efectivamente, además, en residencias es mucho más grave en el sentido de que son personas, en muchas ocasiones, que tienen una movilidad reducida y que a la hora de salir de ese incendio, de ser rescatadas así, pues es mucho más difícil. Y además, en este caso, en el caso de las residencias, se producen por una negligencia a la hora de hacer cumplir las leyes, porque la ley prohíbe fumar en las habitaciones de las residencias de ancianos. Solo se pueden fumar en espacios acotados y especiales para ello, y solo por los residentes, nunca por visitantes y por trabajadores del centro. Sin embargo, pues si hay incendios por colillas mal apagadas en habitaciones de residencias, es porque no se está haciendo cumplir la ley. Y esto de las cosas que hay que hacer, conseguir que la ley se cumpla.
De ahí que pedáis desde No Fumadores ese endurecimiento de las leyes que permiten fumar, entre otros lugares, en el interior de las viviendas y de residencias, vehículos, etcétera. Te agradezco, como siempre, que hayas estado con nosotros, Raquel. Para las personas que quieran más información, a través de vuestra página web, nofumadores.org, puedo encontrar todo lo que hacéis, ¿verdad?
Efectivamente, ahí podréis encontrar todo lo que estamos haciendo, todas nuestras reivindicaciones, así como en nuestras redes sociales.
Pues Raquel Fernández, presidente y portavoz de nofumadores.org, por el derecho a vivir sin humo de tabaco. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer el receta Paufili, a mí se me va el. Sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos,
Un vino con señorío.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Abans les plagues eren un problema bàsicament de l'estiu, quan pujaven les temperatures, però el canvi climàtic i la sequera han fet que haguem de parlar de plagues tot l'any i que, a més, es propaguin amb més facilitat. Estem parlant de plagues de rates, paneroles, coloms, mosquits, plagues totalment urbanes i amb la que qui més qui menys ha de conviure. La convivència no és fàcil, sobretot si t'afecten de prop. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, sí. I si no, que li preguntin al Juan, que és veí del carrer de Piqué, al Poble Sec de Barcelona. Ell viu al número 14, però és que el número 10 és una finca abandonada des de fa més de 40 anys que no té sostre. Allà s'hi acumula gran quantitat d'escombraries, lloc perfecte, doncs, per rates, paneroles, coloms i tot tipus d'insectes. Hi ha molts veïns afectats des de fa anys, però també una residència de gent gran que hi ha al costat i un hotel que hi ha davant de la finca abandonada. El Juan ens ha reconegut que estan farts de que ningú no faci res.
Como dos o tres años que se derrumbó parte del edificio que está en la parte de atrás. Tejas, hay escombros, hay ratas, hay palomas, hay cucarachas, hay de todo. Humedades. Hemos hablado varias veces con el dueño. El dueño, pues, sí, es un hombre agradable, te habla, te dice, no te hace.
Ya, no...
No te hace, soluciones no da ninguna.
Doncs propietari i Ajuntament de Barcelona es passen la pilota mútuament i van passant els anys. Els veïns han intentat solucionar-ho pel seu compte, posant trampes per acabar amb les plagues, però no serveix de res. El Juan explica que fa un any van presentar una denúncia conjunta.
Hemos hecho denuncias también con lindant, digamos, con el hotel. Hay un hotel aquí al lado. Las palomas se le meten en el hotel, se meten las ratas. Hay una residencia en este lado de aquí que también hemos tenido una denuncia colectiva.
El cas del Juan i de la resta de veïns d'aquest carrer del Poble Sec, que és només un exemple, però això de les plagues està a l'ordre del dia i podem trobar casos pràcticament a qualsevol punt de Catalunya.
Doncs, Yolanda, qui si li gira feina és a les empreses que es dediquen a acabar amb totes aquestes plagues que no donen a l'abast. És important, quan tinguem un problema d'aquest tipus, no actuar pel nostre compte, sinó contractar amb alguna empresa professional, que són les que saben que s'ha de fer per no empitjorar la situació.
Exacte, i l'Andreu García és vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental i ens ha explicat que una plaga es converteix en perillosa quan afecta el nostre entorn i a la salut pública. I diu com hem d'actuar al respecte.
Sempre el més recomanable quan tenim un problema o quan tenim la sensació de tenir un problema és contactar amb una empresa professional i que un professional faci una inspecció i un diagnòstic per a determinar si tenim un problema real o no.
En el cas de Barcelona, una de les plagues més habituals són els coloms i en aquest cas som nosaltres els qui tenim bona part de la culpa. I per què? Doncs perquè sovint ens fan gràcia, els hi donem de menjar i això és justament el que no s'ha de fer.
Intentem evitar al màxim que aniuen i que s'alimentin. Per aquesta raó que molts municipis intenten conscienciar la ciutadania per a que no alimenti a les aus, com a les coloms, a les cotorres o a d'altres.
Per cada tipus de plaga hi ha uns procediments, hi ha uns protocols, per això és millor no fer-ho nosaltres, sinó els experts. Hi ha productes que s'han prohibit perquè eren molt tòxics i això és veritat que fa més difícil acabar amb aquestes plagues.
Hoy hablamos con el doctor Antonio Rivero, que es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Doctor Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Doctor, ¿cuáles son las principales o los principales problemas asociados a la presencia de plagas y cómo pueden afectar a nuestra salud?
Bueno, la principal afección que pueden tener las plagas a la salud, sobre todo en el contexto de las enfermedades infecciosas, es la transmisión por parte de algunos vectores, como pueden ser algunos artrópodos, incluso mamíferos, como pueden ser los roedores, las ratas, en este caso los ratones, portadores de algunas enfermedades que pueden tener un gran impacto en la salud de las personas.
Uh-huh. Hay plagas que incluso afectan a nuestra salud mental. Nos acordamos, por ejemplo, de los problemas que en este sentido tuvieron los franceses con aquella plaga de chinches, ¿no? Episodios de ansiedad y de angustia.
Sí, eso está más relacionado, digamos, directamente con las propias fobias que pueden tener las personas, ¿no? A este tipo de animales, ¿no? Más que a la transmisión de enfermedades infecciosas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sin duda ni alguna, la alteración en la salud mental es importante, ¿no? De la convivencia con este tipo de plaga.
¿Y cómo se puede evitar estas enfermedades transmitidas por plagas? Hablamos de cucarachas, hablamos de, bueno, de eso, de ratas, de aves. La manera de evitarlas sería saber si hay plaga, pues eliminarla, ¿no?
Claro, evidentemente, además, sobre todo por la importancia, ¿no? Que tiene a la hora de la salud, ¿no? A la hora de transmisión de diferentes enfermedades, el convivir con estos animales, incluso sabiendo que no, incluso desconociendo que exista este contacto con los animales, es un riesgo que tiene que ser tratado, ¿no? Para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas.
Uh-huh. ¿Pueden ser mortales en algún caso, doctor? Yo qué sé, si te pica una cucaracha o una garrapata. La garrapata creo que en muchos casos es mortal, ¿no?
Sí, dependiendo, ¿no? La cucaracha la desconozco totalmente. Que yo sepa, no son transmisores de enfermedades, ¿no? Por picadura. En el caso de otras plagas, como pueden ser garrapatas, ¿no? Que son, es más raro el tenerlo en casa, así puede ser, en entornos de hogares con jardín, ¿no? En entornos rurales, sí pueden transmitir enfermedades que pueden ser muy graves, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad de Lyme o la enfermedad hemorrágica de Quimea Congo, por algún ejemplo, ¿no? Anaplasma, ehrlichiosis. También existen el riesgo de otras enfermedades, como por ejemplo los roedores, en el que tenemos enfermedades que pueden ser muy graves, como la leptospira, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se transmite por la orina de las ratas. Y también, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la plaga, por ejemplo, de mosquitos.
También.
¿No? En el que sí son importantes a la hora de transmitir enfermedades infecciosas que pueden tener un alto impacto en la salud.
Con el cambio climático, doctor, parece ser que cada vez hay más plagas, ¿o es una sensación?
Yo creo que es una realidad, porque al final el cambio climático afecta no solo a nosotros, ¿no? En el tema de temperatura y demás, sino que también afecta a la presencia, que se favorezca la presencia de alguna, sobre todo lo que decimos, de plagas, ¿no? En el caso de los artrópodos, mosquitos, las garrapatas, conviven y se adaptan muchísimo mejor a temperaturas cálidas y que a temperaturas húmedas y frío, ¿no? Más de frío, ¿no? En este caso, por lo tanto, es una realidad. Lo mismo ocurre con el tema de los roedores y a medida que el efecto del cambio climático sea más palpable en el aumento de temperatura, pues evidentemente la frecuencia y la intensidad de esas plagas será mayor.
Uh-huh. Me estoy acordando ahora de las palomas, que ha pasado a ser el símbolo de la paz, a un ave que nadie quiere a su lado, ¿no? Porque es la cantidad de virus, que una rata puede comer absolutamente de todo. El otro día escuchaba a una presentadora de televisión hablando sobre una enfermedad que contrajo su marido, meningitis concretamente, porque por lo visto estaba tumbada en una playa, había unas defecaciones de paloma. Y a través de esos excrementos cogió esa enfermedad. Hay que ir con muchísimo cuidado, ¿no?
Sí, hombre, el contacto con cualquier especie animal, ¿no? Lo que son las enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten de personas, desde los animales a las personas, hay que tener mucha precaución. Esto no quiere decir que haya que evitar el contacto con todos los animales, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero sí el tener precaución con, puede ser eliminar el contacto con excrementos, por ejemplo, de los animales o ese tipo de fluidos, ¿no?, por parte de los animales, ¿no? Uh-huh. Pero sí, como estabas comentando, las enfermedades zoonóticas, las enfermedades que se transmiten desde los animales a las personas, tienen un gran impacto de salud y es un tema de gran repercusión e importancia a nivel internacional, ¿no?, por todas las autoridades sanitarias, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, como unas entidades de primera línea en la que prevenir e investigar, ¿no? Uh-huh. para su prevención y manejo de los pacientes.
Bueno, está claro que este cambio climático ha hecho que los animalitos sigan aquí, esas plagas, y sobre todo ante, si vemos en casa, pues eso, animales que no son el nuestro, el gato, el perro, pues ir con mucho cuidado y sobre todo controlarlas y avisar a alguien de control de plagas para que venga a eliminarla en caso necesario. Doctor Antonio Rivero, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes. Hola.
Estem a punt d'arribar al final de la linterna COPE Catalunya i Andorra, però la linterna continua amb Ángel Expósito i tota l'actualitat d'aquest dijous 7 de març. Ja saps que si vols recuperar alguna de les entrevistes que hem fet avui en el programa, el que pots fer és a través de la plana web de COPE Catalunya. Trobaràs allà tot el que hem anat fent al llarg de la programació, tots els companys i també aquest programa de la linterna. I també si ens segueixes a la plataforma X, antiguo Twitter, també trobaràs penjades totes les entrevistes i els temes que fem d'actualitat. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te. Salutacions de la Montse Rodríguez i ja comencem a treballar en el programa de demà. Per cert, diuen aquesta nit, si tot va bé, plourà. Sempre dèiem, ai, que mal tiempo hace, no?, quan plovia. Doncs ara tenim ganes de que arribi el mal temps per posar-nos un somriure a la cara, no?, perquè aigua cal i molta. Que acabis de passar una bona tarda i recordarà Ángel Expósito i tota l'actualitat de la linterna. Adéu-siau.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Hipogegant, Hipogegant, todo para el hogar. Sofás, colchones, armarios, comedores, dormitorios, muebles auxiliares, muebles de jardín, textil hogar, menaje, lámparas, todo para el hogar en Hipogegant. Gran exposición. ¿Y a qué precios? Precios imposibles de mejorar. Aproveche ahora nuestras ofertas y pague a 12 meses sin intereses. Hipogegant, todo para el hogar. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès y en hipogegant.com.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900 730906 o en areajuridicaglobal.com. Con Área.